Informació, reflexió i entreteniment. Amb Raquel García, des de les 9 del matí fins a 2:15.
Consumint consciència.
Dèiem amb els companys de Sabadell Kilòmetre Zero, ja hem parlat moltes vegades de la importància de consumir productes de proximitat, però avui anem més enllà del consum. Volem centrar-nos, com us dèiem, en la distribució dels productes. Plantejava justament aquest problema la Diana Amigó, de la cooperativa Que Viure, durant les jornades de la Ciutadania Decideix. Escoltem-la.
Podem passejar-nos pel territori o altres països i podem veure camps, no sabem exactament potser què hi produeixen i en quines condicions, però els veiem. Anem a una botiga i veiem producte, però no tenim ni punyetera idea què passa al mig. Val? No sabem que, com han arribat aquests productes, ni si tan sols aquests productes que nosaltres hem vist quan hem anat passejant i hem vist horts, o hem vist horta, o hem vist ramaderia, és el que després ens trobem a la botiga o al supermercat. Això tampoc ho sabem en bona part. Per tant,
Podem incidir en com volem que ens arribin les coses, que és la distribució no especulativa i quines entitats hi ha que fomentin un enllaç responsable entre els productors i consumidors? Doncs aquestes són les preguntes d'avui que resoldrem amb el Josep Alzinet i també amb el Miquel Serra, membres de Sabadell Kilòmetre Zero. Bon dia i bon any.
Bon dia i bon any, Raquel.
Bon dia.
A veure, per què considereu que ens hem de centrar avui en la distribució dels productes? Potser ens oblidem moltes vegades de la seva importància?
Bueno, com molt bé diu la Diana, més enllà del tall que has plantejat, és la zona més obscura i volgudament obscura, a més. O sigui, el productor és evident que produeix i el client és el que acaba comprant, el comerç és el que acaba subministrant al consumidor el producte. Entremig d'això hi ha l'enllaç, que és la distribució. Hauria de ser un servei, que hauria de tenir el seu marge comercial i poc més. La Diana també ens apunta que entre el que el distribuïdor compra i el que paguem, hi ha un diferencial del 120%. Déu-n'hi-do. 120%.
Moltíssim.
O sigui, un quilo de patates a un euro el comprem un 120% més car. Això a què es ve donat? Bueno, entre altres aspectes, que la distribució l'han anat concentrant cada vegada, s'han anat sumant i sumant i fent-se cada cop més grans, més grans, més grans. I tenim que en el cas espanyol, però podríem parlar també d'altres països de la Unió Europea, perquè més o menys és semblant. Per exemple, a Espanya, el control de la gran major part de la distribució el tenen 5 empreses, de les quals Mercadona es menja la meitat. O sigui, el 50% del control alimentari el té Mercadona, a Espanya. Però és que a Alemanya, Lidl en té el 42%. A França, més o menys va per un igual. I al Regne Unit, la major distribuïdora en té el 83%. Mm-hmm.
Doncs unes xifres que
realment
fan o donen molt per reflexionar, no? Clar, què vol dir que doncs, estigui en mans, en el control de només aquestes cadenes, no?
Com que ells compren i compren produccions, poden decidir quines produccions volen comprar i també poden decidir a on enviar cada un d'aquests productes segons els seus propis interessos, els acords o les pròpies conveniències. I això ens porta a una situació que ja he comentat més d'una vegada, i és de que aquí al país mengem taronges de Sud-àfrica i la taronja valenciana va a Alemanya, o va a Holanda, o va a Bèlgica, o va a Polònia, o vés a saber.
Uh-huh. Clar, amb tot el que això implica.
Ni més ni menys.
Joan, també?
A veure, aquí es produeixen efectes, diríem que secundaris, que passen a ser molt rellevants. Sobretot condicionen els equilibris de sostenibilitat, tant econòmica com social, cultural, històrica, com ecològica. Aquests desequilibris es basen en que aquesta incorporació d'aquestes grans empreses distribuïdores i aquest domini de les facetes de producció i també de consum van fent perdre capacitat de decisió i, per tant, de protagonisme per part dels entorns locals. Per exemple, a nivell de consum, que és una de les coses que a nosaltres ens interessaria més com a un col·lectiu que ens centrem en un consum responsable i de proximitat, a nivell de consum, sovint, el que genera aquesta situació d'aquestes grans empreses és el fet que ens generen necessitats no naturals que alhora provoquen dependència i que acaben allunyant el consumidor del productor. Tots aquests elements el que fa o que té com a conseqüència és una pèrdua significativa de sobirania del consumidor, en el sentit que cada vegada té menys a decidir sobre què consumeix, d'on ve el que consumeix i quines conseqüències, per tant, com a acte polític és el consum, quines conseqüències té pel funcionament i per l'evolució de la seva comunitat. Hi ha un exemple molt planer, però alhora molt contundent, que és, per exemple, quin és el paper o quin efecte té aquest sistema de distribució en el malbaratament alimentari. Clar, el malbaratament alimentari és un dels factors de sostenibilitat de tot el sistema alimentari. Sovint ens diuen és que no hi ha prou capacitat de producció per la població mundial. Clar, això no és cert. No és cert perquè només que el malbaratament es reduís a menys de la meitat de l'actual, probablement la fam al món es podria eliminar, si més no quantitativament. Per tant, hi ha aspectes del malbaratament que cal tenir en compte. Doncs bé, si segons un informe de la Creu Roja, la mitjana per persona i any de malbaratament alimentari és d'uns 100 quilos, i a més és d'uns 100 quilos, 101,2 em sembla que és, s'ha de tenir en compte que les persones individuals, els ciutadans i ciutadanes, en realitat a les nostres llars només en malbaratem 20 d'aquests 100. 15 es produeixen en comerç al detall i en restaurants. I la resta, 65, al voltant de 65 quilos, es produeix entre producció, distribució i transformació, és a dir, abans d'arribar al consum. Clar, això és provocat perquè no hi ha una connexió, o fonamentalment perquè no hi ha una connexió directa entre producció i consumició i consum, i per tant, els desajustaments generen pèrdua d'estocs, malbaratament, per tant, perfectament evitable, amb un ajustament millor entre oferta i demanda. La distribució n'és especialment responsable.
Per això podríem dir que la distribució és la part més especulativa, no?, de tota la cadena, i sobretot en el cas del menjar. Les distribuïdores aconsegueixen, doncs, com dèiem, aquests grans beneficis a través del repartiment d'aliments a nivell mundial. També ho alertava Diana Amigó.
L'alimentació, que és un bé bàsic, si no mengem ens morim, podem no tenir casa, podem no tenir roba, i sobreviuríem, tindríem més fred o menys, estaríem més còmodes o menys, però sense menjar ens morim, sense menjar i beure ens morim. Doncs aquest bé tan bàsic per la nostra vida és un dels principals objectes d'especulació que hi ha avui en dia pel món capitalista. I això s'ha d'explicar així i n'hem de ser conscients, perquè el problema és que, com que és un acte tan quotidià, moltes vegades no en fem d'això un acte de militància.
Doncs no sé si existeixen també doncs, aquests mètodes de distribució que no siguin especulatives, és a dir, una ètica més responsable.
Sí, després el Josep en parlarà una mica d'això. Jo volia incidir en una cosa en quant a la producció, en la qual la distribució en té una gran responsabilitat, i citaré un exemple d'un reportatge que es va fer a Alemanya, en el qual un exemple concret era la patata. A Alemanya, el 40% de la producció de la patata quedava al camp. Dius, motius d'això? El motiu és tan absurd com que el 40% quedava al terra perquè eren patates que eren massa petites, massa grans o deformes perquè es poguessin encapsular en els recipients contenidors que havien d'anar en els camions que ho distribuïen o havien d'anar a les prestatgeries de les grans cadenes alimentàries. O sigui, de cada 100 patates en llançaven 40 perquè no eren prou rodones, massa petites o massa grans. O sigui, mengem ja només per l'aspecte. O sigui,
però és el que passa.
Tant aquest punt de malbaratament arribem i llavors parlem de la fam al món? Home, sense comentaris,
Ens no hauria solament de fer reflexionar, igual que les dades que donàvem abans,
I
no?
Tant, i tant. Passa també amb el cogombre, per exemple, si no són ben rectes, no els
passa
volen...
Passa amb gairebé tots els aliments, podríem dir, no? Clar, però perquè hem perdut, ens hem desconnectat, no?, de la realitat del que és la producció...
Clar, però també tenim una mica de part de culpa al propi consumidor...
Totalment.
Perquè si la patata no és prou lluenta o la poma no és prou maca i té un cop no la volem...
Hauríem de reflexionar.
Hauríem de reflexionar també de forma individual. Però no admetem que ens carreguin tota la culpa, com acostuma a passar moltes vegades, de que el consumidor és el culpable de tot. No, no, no. Ens han venut la moto de que si la poma no és lluenta, preciosa i rodona, no és bona, i l'hem comprat, l'argument. No, tampoc és això, eh? La responsabilitat tenim la nostra, però és la petita, no és la gran.
Amb el que comentava sobre les alternatives, primer cal dir que aquestes alternatives hi són, tot i que quasi bé de manera molt coherent amb tots els seus plantejaments acostumen a tenir una diríem, una implementació més aviat local. Realment, en aquests moments n'hi ha com unes quatre propostes de distribució alternativa que estan que tenen implantacions a Barcelona, que viuren és una altra al Bages, una altra al Baix Llobregat. N'hi ha una amb seu a Castellà, Castellà del Vallès, que té una presència més àmplia i una difusió més vinculada amb una determinada, diríem, cadena de supermercats que realment fa una feina interessant i que seria bo conèixer-les. Quines característiques tenen aquestes alternatives? Aquestes alternatives acostumen a estar vinculades a l'economia social i solidària, és a dir, a una economia que recupera el seu una economia que comporta que la distribució recupera el seu paper de vincle entre producció i consum, però de vincle deixant que producció i consum siguin els màxims protagonistes del procés d'intercanvi entre bé i com dic, i consum. Per tant, no fan del benefici la seva màxima raó de ser, sinó l'establiment de vincles raonables entre els dos, entre aquests, l'origen i el final del cicle de consum, i per tant recuperen la seva essència inicial del que hauria de ser la distribució. Acostumen a tenir estructures democràtiques, és a dir, són cooperatives, i cooperatives que sovint també incorporen el productor i el consumidor. És a dir, que producció i consum són presents en els òrgans de decisió d'aquestes organitzacions. També apareix una implicació solidària amb el sentit de que intenten facilitar al màxim que els possibles excedents o fins i tot la seva funció pugui facilitar, pugui ajudar, pugui permetre donar suport a iniciatives relacionades amb la fam i amb la situació de nuclis dins la nostra comunitat de persones que necessiten suport, per exemple, alimentari. I tenen molt clar que han de posar han d'aportar la seva activitat a els nivells d'equilibri que els permet, per dir-ho així, col·laborar en la sostenibilitat de l'entorn. Com? Facilitant que les produccions locals puguin tenir vies de comercialització dels seus productes, ajudant a recuperar les dietes i les històries locals des d'una perspectiva alimentària i, d'alguna manera, facilitant que les economies locals, els entorns locals, siguin sostenibles i puguin mantenir-se dins aquest entorn. A part que ecològicament opten per una revisió de tot el que són els processos de transport de les mercaderies, de tal manera que aboguen per fer una logística que sigui molt més eficient des d'una perspectiva ecològica, aprofitant les línies de transport establertes perquè quan no van plenes, que acostuma a ser així, puguin incorporar el transport alimentari, i per les micrologístiques urbanes, és a dir, l'aprofitament de desplaçaments urbans, no de grans camions, no de grans maquinàries, sinó de petites, de petits aparells distribuïdors que a mig termini poden ser elèctrics, amb la qual cosa col·laboren en la reducció dels factors contaminants ecològics. En definitiva, és tota una proposta que s'implica amb una revisió de la sostenibilitat global del sistema econòmic local.
Si volem participar en l'Associació de Productors i Consumidors Agroalimentaris, què és el que hem de fer? I no sé si coneixeu doncs alguna altra empresa de distribució en base aquí a la nostra ciutat, també.
No, a veure, aquí hem tingut alguna iniciativa local que volia realment intentar jugar aquest paper d'aparell de distribució local, apropant a la xarxa de producció del nostre parc agrari amb el consum. El problema és que a la que això comença a agafar una mica de volada, és a dir, a la que aquestes experiències comencen a ser presents, doncs resulta que les grans distribuïdores hi veuen un problema, hi veuen un possible competidor, encara que sigui local, i tendeixen a ofegar aquestes iniciatives. I com tendeixen a ofegar-les? Doncs una de les maneres és intentant convèncer els productors que ells els poden oferir millors condicions per a la distribució dels seus productes. I llavors tornem al problema inicial. Comencen a generar-se dependències d'aquestes produccions i, per tant, les distribucions alternatives queden marginades. Per això, les experiències que hi ha han de tenir una implantació una mica més àmplia. Per exemple, que Viure és una opció que té seu a Barcelona i que té un abast molt més ampli que el que és estrictament comarcal, i que té una envergadura, com a cooperativa és una cooperativa d'una envergadura rellevant, i que li permet ja suportar algun tipus de, diríem, d'acció de per part d'aquestes empreses majoritàries. Per tant, estem en un moment on, com que els consumidors tenim poca consciència del paper de les distribucions i no tenim opció en la distribució, o no prenem opcions per les distribucions, fins que aquestes iniciatives no agafen una mica de volada, una mica de força que els hi permeti suportar els embats de la gran distribució, doncs neixen i moren massa sovint. Insisteixo, n'hem tingut experiències locals.
Per això és tan important incidir nosaltres com a consumidors si no volem doncs, que siguin els mercats, no?, els que acabin decidint. Digue'ns.
Sí, deixem afegir una cosa, perquè aquí l'administració jo crec que també hi té coses a dir. Per què? Perquè aquest ofec del qual parla el Josep a vegades es dona amb mala praxis. O sigui, si jo em vull carregar un competidor i sóc una macroestructura, puc ser capaç d'arribar a vendre fins i tot a sota cost, de tal manera que acabo matant a l'altre. O sigui, l'altre arriba un moment que és tan petit que no té la mateixa capacitat de sobrevivència que tinc jo. I aquí és on l'administració hauria de potser intervenir a vegades. No dic que no ho faci, però potser no ho fa de la forma adequada. O sigui, hi hauria d'haver la famosa llei antitrust americana que impedia que les companyies fessin monopolis, etc, etc. En aquest cas hi ha exemples molts de situacions en les quals, i no solament en l'alimentació, en les quals les grans companyies acaben venent productes per sota el preu, de tal manera que tota la resta de comerços petits no poden suportar aquesta situació i acaben havent de plegar. És una mica el d'aquests diumenges que obrim. Les grans superfícies ho poden permetre perquè és igual, i en canvi el petit comerç no. I això poquet a poquet
va passant factura. Un altre exemple podríem trobar-lo a l'altra banda de la balança, són els repartiments que fa Amazon, no?, amb furgonetes, amunt i avall.
Bueno, sí. És que clar, Amazon ja és un... Però Amazon, per exemple, et citaré un exemple que no és d'alimentació en aquest cas, però que jo ja l'he vist, aquí a Sabadell es fa, a Barcelona també s'està fent, per exemple és el cas de les llibreries. O sigui, com competeixen contra Amazon o similars les llibreries? Doncs estan oferint coses que Amazon no pot oferir. Estan oferint clubs de lectura individualitzats, estan fent presentacions de llibres, estan fent tallers de nens, estan oferint activitats, cursos, monogràfics. La Llar del Llibre ho fa a Sabadell, a Barcelona la Central del Raval, el CCTV també ho fa. O sigui, i això Amazon no hi pot entrar aquí. Per tant, el consumidor hi tenim coses a dir també. Però el comerç també ha d'espavilar. I no vull dir que ells siguin els culpables, tornem al mateix comentari d'abans.
Però no hi queda un altre, evidentment, clar, si volen competir.
Clar, és aquest el tema.
Digues.
De fet, una mica com a resum de tot això, des de quilòmetre zero, recordant que els nostres principis és l'implicar-nos en un consum responsable i de proximitat, ens fa pensar que això implica que hi hagi un consum crític, que hi hagi un consum organitzat, tant a nivell de consumidors com de consumidors amb productors, informat, on la traçabilitat dels productes sigui fonamental, i connectat amb la producció. Això és una de les claus que la millor pot oferir una distribució més local, una comercialització més local, i que en canvi les grans distribuïdores o les grans comercialitzadores no poden oferir. És el que ara el Miquel ens comentava pel que fa referència a la relació entre Amazon i les llibreries. És un aspecte que cal tenir en compte.
Doncs moltíssimes gràcies més un cop més a Sabadell Quilòmetre Zero per haver-nos explicat i fer-nos aquesta radiografia, sobretot pel tema de la distribució avui d'aliments. Ens veiem d'aquí un mes, nosaltres ja tenim la informació, ara els consumidors hauran de decidir si són o no conscients. Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.
Al matí, amb Raquel García.